分間。
Som Formentera.
Què tal, com esteu? Salutacions, amics, amigues, oients, TV3 Ràdio, amics, amigues, oients del Som Formentera, benvinguts, benvingudes un any més a una nova edició d'aquest programa que, gràcies a la ràdio, ens permet viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. És aquest programa que, en aquesta edició d'avui, ens farà viatjar fins l'any 1987. Aquest any, el 1987, va ser la primera edició d'una de les regates més destacades de la Mediterrània que té o tenia com a punt d'arribada la nostra illa, Formentera. Estem parlant de la Ofiusa. Una regata que, en un principi, allà l'any 1987, no tenia res a veure amb la que és actual, i per això volem conversar al final del nostre programa amb una persona, amb un esportista, amb una regatista que va realitzar aquesta regata des de Catalunya fins aquí a la nostra illa, fins a Formentera, i la va realitzar en poc més de 18 hores. Ella és Diana Quadras Collsamata, amb la qui conversarem d'aquí uns minuts aquí a la nostra sintonia. Però tot això, a més de parlar d'aquesta interessant regata i de l'experiència, de les anècdotes, de les aconteixements que va viure la Diana Quadras, doncs també ho combinarem i ho complementarem amb altres esdeveniments, fets, successos que han succeït al 1987, aquest any protagonista, ja sigui a través de les cançons que es van editar en aquell any com fragments de pel·lícula que van ser èxits, com altres efemèrides destacades en aquell 1987, tant a nivell formenterer, pitius, balear, espanyol, europeu o mundial. Tot això des d'ara mateix i fins aquí 50 llargs minuts, fins a arribar a l'hora en punt, amb un programa que hem realitzat amb tot l'amor del món, tot l'equip del programa, des de la redacció, la producció, la documentació, el control tècnic, i que us parla en nom de tot l'equip, un servidor. Soc Joan Albert Lligonya. I un cop fetes les presentacions, si us sembla, ens posem en matèria. Anem a fer la primera passa en aquesta història que es diu Som Formentera i que ens conduirà fins l'hora en punt.
Som Formentera, un bocí de l'illa en 60 minuts.
Us ho dèiem al principi del programa que avui, aquesta edició del Som Formentera, us parlarà de la Ruta de la Sal, aquesta regata que, en un principi, cobria la distància entre Barcelona i Formentera i, posteriorment, va canviar el seu recorregut, però tirarem enrere, anirem a 1987 i parlarem, precisament, amb una de les persones, amb una de les esportistes que va fer la primera edició d'aquesta regata, una regata que és la regata d'altura més important del Mediterrani, on, en prop de 200 embarcacions i més d'un miler de regatistes participants de diverses nacionalitats, per exemple, en aquesta última edició. Es disputa, tal com us dèiem, des del 87, durant la Setmana Santa, i la destinació final a l'actualitat és el port de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Té tres sortides, des de Barcelona, des de Dénia i des d'Andratx, i el seu recorregut és al voltant d'entre 103 i 140 milles nàutiques en funció de la ruta. De fet, aquesta regata és considerada de certa dificultat perquè la llarga durada i les dates en què se celebra fan que la meteorologia pugui ser molt variable. Una regata, la Ruta de la Sal, que fou impulsada originalment per l'Associació de Navegants d'Altura Mediterranis i en aquesta ocasió compta a l'actualitat amb diverses associacions i clubs nàutics. La regata s'inspira i recrea un fet històric succeït al maig de 1846 durant la Segona Guerra Carlina. En aquell moment, Barcelona es trobava bloquejada per les tropes carlines, aquella que era l'anomenada Revolta dels Mariners, i s'escolta escoltaven s'esgotaven les reserves de sal de què disposava la ciutat. Un cregut home de negocis va raptar diversos armadors per tal que portessin sal de les salines de les Illes Pitioses, prometent pagar amb or a qui en retornés abans. El guanyador va ser una goleta de Baltimore anomenada el Falcó Maltès. La primera edició, organitzada per l'ANAM, us dèiem, va ser el 87, va ser impulsada pel navegant Pep Ferrés i comptar amb la participació de 36 embarcacions que ja s'havien doblat l'any següent, que superaven els 100 inscrits, i el 91. Amb la inauguració d'un segon recorregut des de Dènia, l'any 2000 s'arriba a les 300 embarcacions participants, si bé en edicions posteriors es va limitar la participació a 200. Nosaltres el que volem fer és mirar enrere en el temps, com ja sabeu que ens agrada fer aquí al Som Formentera, i mirarem aquesta primera edició de la regata parlant, tal com us dèiem, amb Diana Quadras Collsamata, que va viure en primera persona aquesta regata tan important, aquesta regata d'altura, i sobretot parlarem amb ella d'aquestes qüestions meteorològiques que apuntàvem al principi. Es va celebrar Setmana Santa i ja se sap que en aquella època les condicions meteorològiques acostumen a ser molt adverses. En parlarem de quins moments aquí a la sintonia del Som Formentera en aquesta edició d'avui dimarts, en aquesta jornada d'avui, des dels estudis, com cada dia, des dels estudis d'IV3 Ràdio a la Sabina, a Formentera.
El dimarts, a les 9 del vespre, a IV3 Ràdio, Som Formentera, amb Joan Albert Lligonya.
Anem a continuar aquí mateix, aquesta nit de dimarts, aquest vespre de dimarts, aquí al Som Formentera, aquesta edició en què avui ens convida a viatjar fins l'any 1987 per tal de conèixer una miqueta més aquesta regata que es va començar a realitzar, la regata a la Ruta de la Sal. Comentant-ho i descobrint aquests detalls que potser per molts pot ser desconegut amb una de les protagonistes d'aquella regata, que és na Diana Quadras, que la tindrem aquí als estudis de Tres Ràdio d'aquí a uns minuts. Precisament aquell any, el 1987, a més d'aquesta regata, també van, evidentment, succeir altres fets. Després repassarem fets de caire internacional, però aquí a nivell local va ser l'any d'unes eleccions. Les eleccions del mes de juny. El 10 de juny s'inicia la tercera legislatura democràtica i la força més votada va ser el PSOE amb 5 regidors. El GIF, en canvi, va obtenir 3, Aliança Popular 2 i el CDS va aconseguir 1. En aquest cas, l'alcaldia va ser per Bartomeu Ferrer Marí, cap de la llista més votada, fins que l'abril del 1989 una moció de censura subscrita pels altres 3 partits el rellevà del càrrec i va ser substituït per Vicent Serra Ribas, cap de en llista d'Aliança Popular. Durant aquella legislatura, en l'any 87, es va produir un dels episodis més rellevants en d'àmbit social de la història actual de Formentera. Per exemple, es va constituir la Coordinadora d'Entitats Cíviques, òrgan en què hi havia representades totes les associacions de l'illa, tant culturals com industrials, esportives, etc. La raó de la creació d'aquest òrgan va ser per poder mostrar rebuig i oposició de forma unilateral, en nom de l'illa de Formentera, als majors projectes urbanístics contra els quals Formentera va enfrontar-se a finals del segle XX, que foren, per exemple, el projecte per l'urbanització de Can Marrots, l'Estany d'Espeix, la Punta Sapedrera. De fet, la coordinadora també realitzà una gran tasca i demostrà tenir un gran poder de convocatòria quan va aconseguir que més d'un miler de persones es manifestassin en contra de la creació d'un càmping a Escamarí. A banda d'això, per oposar-se a aquest càmping hi hagué també una vaga general recolzada per tota l'illa i una manifestació que anà des del port de la Sabina fins a la plaça de l'Ajuntament a Sant Francesc. Precisament aquest fet, el fet del càmping, no, fa uns quants mesos aquí al Som Formentera vam tenir l'oportunitat d'entrevistar el realitzador i director d'un documental en què narrava videogràficament tota aquesta oposició per part de la ciutadania de Formentera per evitar que fessin aquest càmping a Escamarí. Estem al 1987. Bé, de fet, estem al 2020. Anem tirant enrere en el temps fins al 1987 i nosaltres ja sabeu que continuarem movent-nos en aquest temps i espai, però això sí, sense moure's de casa.
Som Formentera. IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. Una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
D'arreu a la Formentera, el programa alternatiu d'IV3 Ràdio. Cultureta, superherois, cantautors... És a dir, una cosa bastant rara. Compra el teu bitllet de dilluns a divendres abans de la mitjanit o perdràs l'avió. No badis.
Si vols gaudir de l'actualitat poliesportiva, no ho dubtis. Sintonitza cada dia IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Esports 3, et parlam d'una a dues del migdia de tots els esports, com sempre, a IV3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IV3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Musicalment parlant, aquell any, el 1987, va ser d'allò més variat. Per exemple, Bon Jovi i el seu Living on a Prayer es va situar al número 1 als Estats Units. Seria, de fet, en aquell any, el 1987, l'èxit més gran musical a tot el món. També Sonny Bono, la parella musical de Cher, quan en aquell moment eren Sonny and Cher, aquell any, el 6 de febrer, va anunciar la seva candidatura a l'alcaldia de Palm Springs, a Califòrnia. També els U2, la banda liderada per Bono, un altre Bono, en aquesta ocasió va editar l'àlbum Joshua Tree, un àlbum que els va llançar la categoria de superestrelles en el món de la música, un CD que va vendre més de 14 milions de còpies a tot el món. Aquell any, el 1987, guanyaria el Grammy per àlbum de l'any. Més coses, per exemple, en aquell any Susan Vega va llançar una cançó que denunciava el maltractament vers les dones. Recordeu, segur, aquella cançó que es diu Luca, I Miss Luca, el llibre de Second Floor, doncs mireu, serà la cançó que escoltarem ara mateix. Susan Vega.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't.
Aquí tenim aquesta cançó que es diu Luca, també coneguda com allò de My Name is Luca, aquesta cançó que potser ha estat l'èxit més gran de Susan Vega als Estats Units, arribant a ser número 3 a la llista en referència, com és el cas de la Billboard Hot 100 Singles. Aquesta cançó, tal com us dèiem abans, va ser una de les primeres en tractar el tema de l'abús infantil i la violència domèstica. Bé, anem a continuar amb altres cançons que coincideixen aquest 1987. Per exemple, Carole King va ser admès al lloc conegut com el Hall of Fame dels compositors a la ciutat de Nova York. Això va ser el mes d'abril d'aquell any. Avançant aquest recorregut i coses que passaven en aquell any, doncs, mateix any, 27 de juny, Whitney Houston va convertir-se en el primer artista femenina en debutar en el número 1 de la Billboard 200. Això va ser per al seu àlbum Whitney, que vindria a ser el segon. Altres històries, en aquesta ocasió marxant cap al Regne Unit, perquè escoltarem a continuació una altra cançó que va sonar molt en totes les ràdios i també aquí, evidentment, a Formentera, a Eivissa, a les Balears, a Espanya, a Europa i al món. És la música de Simple Red amb el millor que pot passar, The Right Thing. Aquesta cançó que us hem triat de l'àlbum Men and Women i que va estar també a dalt de tot de les llistes musicals. L'escoltem un fragment, The Real Thing amb Simply Red. És la música, la veu inconfusible de Mike Hucknall, el vocalista i líder d'aquesta banda, el Simple Red, amb aquesta bona proposta musical que porta per nom The Rising, el millor que pot passar, la millor cosa. Anem a continuar més coses vinculades amb el món de la música que coincideixen amb aquest any 1987. Un 31 d'agost, Michael Jackson, l'autoanomenat rei del pop, va editar, va publicar Bad, el seu primer àlbum d'estudi, i un àlbum més venut de tots els temps. L'àlbum produiria 5 senzills número 1 als Estats Units, un registre que a data d'avui no s'ha trencat. Seguim amb històries que estan vinculades al món de la música ràpidament, i el 1987. Abans fèiem referència, per exemple, de Sony, que es presentava per Palm Springs, Sony Bono. Doncs un 13 de novembre, Sony i Cher es van reunir, tot això vinculat amb aquesta candidatura, per una actuació a un show televisiu com és el cas de The Late Night Show amb David Letterman. I també el 87 va ser un altre dels grans anys de Fleetwood Mac. Va ser l'any de l'edició de l'àlbum Tango in the Night, on trobem perles musicals com aquesta que escoltem de fons, Petites mentides piadoses, Little Lies, aquesta cançó amb la veu de Christine McVie i al costat del seu marit, Eddie Quintela, el van incloure en aquest àlbum que us dèiem Tango in the Night. L'escoltem un fragment, Petites mentides, de l'àlbum Tango in the Night. Aquesta pàgina d'històries vinculades al món de la música i que coincideixen amb el 1987, hem de dir que Roger Waters va sortir, va marxar de la banda de rock progressiu Pink Floyd després d'una disputa legal de 2 anys de durada sobre els drets del nom i els actius de la banda. Això era també a meitats d'aquest, a finals d'aquest 1987. I anem a tancar aquesta finestra en el món de la música escoltant una cançó escrita per Frankie Private, John Tenicola i Donald Markovich. Bé, de fet, amb aquesta pista probablement no el sabreu que estem parlant d'una cançó interpretada per Bill Medley i Jennifer Warnes. Si us diem que aquesta cançó va ser el tema central de la banda sonora de Dirty Dancing, encara donant més pistes que la cançó protagonista per tancar aquest espai és el I Had the Time of My Life, una cançó que va endur-se el premi Oscar a la millor cançó original aquest any, el 1987, a més d'endur-se un premi Grammy com a millor interpretació pop per un duet o grup de vocals. En fi, aquí tenim Jennifer Warnes i la col·laboració musical de Bill Medley amb Tinc tot el temps de la meva vida, I've had the time of my life.
I've been waiting for so long, now I finally found someone stand by me.
El dimarts, a les 9 del vespre, Som Formentera.
Seguim aquí mateix al Som Formentera. Fa uns minuts hem tingut l'oportunitat de conèixer coses que passaven el 1987 aquí a prop a casa, a la nostra illa Formentera. Ara mirarem res durant un parell de minuts. D'una manera més extensa, mirarem què passava al món el 1987. I ho farem d'una manera esbiaixada, d'una manera en diagonal. Per exemple, internacionalment aquell any, el 1987, va ser declarat com Any Internacional de la Vivenda per les persones sense llar. De fet, la cosa és curiosa perquè en aquell any el preu del diner estava al 9,5%. justíssim per accedir a la vivenda. Altres coses, de fet, també us han comentat, aquell any, el 87, Aretha Franklin es va convertir en la primera dona que va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll. En política, el PP van anomenar president del partit a Antonio Hernández Mancha. També va ser l'any en què es va inaugurar la Capella Sixtina de Miquel Àngel al Vaticà, això sí, després de la seva restauració. En esports, hem de remarcar que, per exemple, José Luis González es va proclamar campió del món en 3.000 metres en pista coberta, i era l'època, el 87, que es començava a parlar del forat de la capa d'ozó a l'Antàrtida, i també va ser l'any en què es va celebrar la primera edició de la gala dels Premis Goya. També va ser el 87 que es van emetre el Simpson. Això va ser dins d'un show, del show de Tracy Ullman. En el món, la ONU va declarar que ja vivíem en el 87 5.000 milions de persones, que es diu ràpid. Un 19 d'octubre del 87 es va viure el dilluns negre a Wall Street, amb la pitjor caiguda des del crack del 29. Als Estats Units es va provar la gidobudina, el primer tractament virostàtic contra la sida, i Federico Mayor Zaragoza va ser triat president de la UNESCO. La banda terrorista ETA es va acomiadar amb el terrible atemptat contra la casa quarter de Zaragoza, causant 11 morts i 88 ferits. En aquell any, el 1987, va néixer Gerard Piqué, també Jorge Lorenzo o Lionel Messi, i ens va deixar Andy Warhol, Danny Kaye, Andrés Segovia, Fred Astaire, Rita Hayworth, Lee Maynard i, a més, de Peter Tosh o Victoria Kent. En aquella època, la televisió es veia Lorca, Que noche, la d'aquell any, El tiempo es hora, amb Constantino Romero, o ens amenitzaven els vespres la sèrie MacGyver. En el cinema es van estrenar Atractiu Fatal, Arma Letal, Cita Cegues, Dirty Dancing, que precisament en sentirem d'aquí una estoneta perquè va endur-se l'Òscar a la millor cançó, i L'últim emperador, també d'unidor a la banda sonora, Los Intocables i la jaqueta metàl·lica. Una breu repassada, coses que passaven en aquest any, el 1987, i que han volgut fer una petita repassada en aquests minuts del Som Formentera, aquí, des dels estudis de la Sabina a la Petita de les Pitiuses.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Ferran Vallès et du de viatge per tot el món a De Tot Color.
Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta i el res. Escolta la que teva en sa ràdio en on i disposa't a viatjar pel món. Ei! De tot color, de tot color. Vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color. És aquest programa sobre integració. Integració.
Dijous a les 8 del vespre.
Ferran Vallès, tu conta i el res.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser heredar algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Molt bé, i seguim aquí mateix el Som Formentera en aquesta edició d'avui dimarts. Anem passant els minuts i ja ho heu vist, que aquests primers minuts doncs hem fet i hem descobert una miqueta alguns dels fets que coincideixen amb la primera edició de la regata de la Ruta de la Sal. I per aquest motiu, en aquest darrer tram del nostre programa, volem entrevistar una persona que va realitzar la primera edició d'aquesta ruta que uneix Catalunya amb Formentera, unia en el seu moment Catalunya amb Formentera, i descobrirem doncs la seva experiència, anècdotes, i bé, una mica fet el que puguem comentar amb la nostra protagonista d'aquesta nit. Ella és Diana Quadras Collsamata, que ens escolta des de l'altra banda del fil telefònic. Diana Quadras, què tal, com estàs? Molt bona nit.
Bona nit, com esteu vosaltres?
Molt bé, content de poder parlar amb tu aquests minuts i que ens expliquis una miqueta la teva experiència, els teus records en aquesta primera, edició que vas realitzar de la ruta de la Sal. Però abans d'entrar en matèria, Diana, explica'ns una miqueta quin és el teu vincle amb Formentera. Va ser la primera vegada que venies aquí a Formentera en aquesta primera edició de la Ruta de la Sal?
Doncs sí, de Formentera, sí. Era la primera vegada que hi anava i, bueno, és que a més jo era super jove, tenia 12 o 13 anys i va ser la primera edició que sortia del... sortia del Real Club Marítim de Barcelona, organitzada per l'Esteve Ferrés, pare.
Sí.
I, bueno, va ser un descobriment, no? Va ser arribar a Formentera i... com un petit paradís.
Hem de dir que la Ruta de la Sal enguany, si el coronavirus ho permet, celebrarà la seva 33a edició. És a dir, per tant, que els teus records que ens explicaràs ara ens hem de remuntar uns quants anys enrere, no? 33 anys enrere. Tu ja eres joveneta, tal com apuntaves, però tu ets una esportista, has estat una esportista, diguéssim, de primer nivell. No, explica'ns una miqueta la teva vinculació amb el món de la vela.
Uf! La meva vinculació amb el món de la vela, doncs va venir de molt jove, jo tenia 6 o 7 anys i vaig començar al Club Marítim de Barcelona, al Real Club Marítim de Barcelona, i justament em van posar a navegar perquè era una nena super mega activa, suposo que en els temps que corren m'haguessin diagnosticat d'alguna cosa. I, bueno, vaig començar a tenir asma, feia moltes coses i em van recomanar, doncs, no m'ho van recomanar. Els metges, de fet, em van recomanar no fer esport, però els meus pares, veient que jo necessitava moure'm, doncs van decidir que m'havien de posar a fer alguna cosa i que durés moltes hores. I em van posar a navegar. I així ho vaig fer. I llavors, com jo era tan mogudeta, doncs jo vaig fer un parell de cursets d'aquests d'Optimist, que en aquella època, doncs, allà al Marítim de Barcelona es feien davant del moll de la fusta.
Sí.
Ple de quitrà i de rates flotants.
Això no, estan parlant prèvies.
I així i tot.
Sí.
Em vaig aficionar molt ràpidament. Vaig tenir monitores, doncs, com la Patricia Trapal, la Mireia Cornudella, en Joan Jalpí, gent molt emblemàtica, de fet, d'aquest món, i famílies molt de sagues de la navegació. I res, al cap de 4 dies jo ja estava competint, ja em vaig posar en el món de la competició, que de fet és una miqueta com funcionava en aquells temps. Et ficaven amb un Optimist, feies 4 coses i de seguida feies alguna regateta.
Ja.
Recordo que eren l'equip A, el B, el C, i els més petitonets estàvem en el C.
Però sí, i aquesta passió pel món de la vela i de la competició, tu t'has fet competir també a nivell professional, diguéssim, a categories importants, no?
Sí, vaig estar tota l'època preolímpica del 92 navegant amb Mot Europa. I després també vaig estar en l'equip preolímpic de England,
sí,
a la temporada 2002-2003, també, navegant amb l'equip de la Mònica Font.
Bé, això que has dit England, m'imagino, per la gent que no ens estigui escoltant i que no sàpigues el que deies al principi, són diversos tipus de vaixell, no?, d'embarcacions de vela lleugera, és així?
Sí, sí. L'Europa és una embarcació individual femenina, va ser el gran boom de la navegació femenina individual.
Sí.
El 92, i el que és l'England és una embarcació també femenina, que va estar 2 o 3, ara no recordo bé, Jocs Olímpics, i és més un tipus creuer, vela lleugera, és un híbrid, per 3 dones.
Un
barco molt dur, de fet.
Sí? Però en aquest cas, per exemple, aquesta Ruta de la Sal no la vas fer amb un England, no? Amb quines embarcacions?
No, no.
aquesta primera edició, ara fa 33 anys enrere, amb quina embarcació vas fer la travessa?
Pues mira, l'embarcació en si no la recordo, però la travessa la recordo sí? com si fos avui.
En tot cas, s'ha d'especificar que aquesta, la ruta de la sal en l'actualitat no ve fins aquí a Formentera. En aquest cas va fins a Sant Antoni de Portmany, però l'original fa 33 anys sí que venia a Formentera, oi que sí?
Sí, tant, i tant, i tant. I la idea era venir a Formentera per les salines, uh-huh. O sigui, hi havia tota una intencionalitat darrere de tot això i visitar les salines, uh-huh. I sí, sí, hi havia... El que passa és que, clar, les primeres edicions eren poquets, sí, sí, poquetes, i després van anar pujant de nombre de participants i Formentera ja no... Jo crec que va anar per aquí, que Formentera ja no va poder acollir, uh-huh, a tanta gent.
Clar.
Però, bueno, el primer i els primers anys ja era molt salvatge encara i hi havia poca gent, i podia, suposo que el port podia acollir els barcos que hi havia.
Mira, ara que parlaves de la primera edició i d'aquests records i dels barcos i tot això, quins records tens, abans d'entrar ja en aquesta travessa, però quins records tens de Formentera? Quan vas arribar aquí, després d'haver fet tot aquest trajecte, quina és la Formentera que et va rebre?
Uf, una Formentera salvatge i espectacular, i bueno, jo crec que és de les meves primeres experiències d'algú tan salvatge. Jo sóc de Barcelona, de ciutat, uh-huh, i de mar, evidentment,
sí,
però no d'illes ni de llocs diferents i salvatges, no? I bueno, s'ha de dir que, clar, que ja tenia 12 o 13 anys.
Clar.
Era una nena, era la primera experiència una miqueta així, també sortir no viatjant, no? És un viatge d'aquests que, com que és navegant, doncs me'l vaig poder permetre, però igual no ho hagués pogut fer d'una altra manera. I Formentera, pues, jo recordo que vam llogar un Land Rover en aquella època o alguna cosa així, era un 4x4.
Uh-huh.
I vam anar a parar a les salines, vam haver de treure el cotxe, però érem una colla de jovent, de fet, perquè jo crec que els més grans devien tenir 19-20 anys.
Uh-huh.
No, hi havia algú més adult. Però estàvem amb en Toni Camps i en Josep Maria Camps, que també eren... Bueno, que tenien 18 anys, mm, i amb altra gent, i bueno, vam recórrer l'illa i bueno, ens ho vam passar molt, molt bé, però no hi havia ningú, era...
Aquí és el que volia anar jo, no? Perquè a quina època va ser aquesta primera edició? Recordes si va ser estiu, tardor, primavera o hivern?
Setmana Santa.
Mm-hmm.
Sí, sí, sempre.
Sempre, sempre és, era... des del principi ha estat Setmana Santa.
Sí, vaja, mm-hmm, jo recordo que sí.
Val, per tant...
Vam enganxar una...
Aquí està, aquí.
Una tramuntanada espectacular, i mm-hmm, els germans Camps, que eren dos germans bessons, sí, bueno, un portava l'esp i l'altre portava el timó.
Sí.
I ens van portar a tota velocitat.
Ara entrarem aquí amb detalls d'aquesta creuada, diguéssim, des de Catalunya fins aquí a Formentera. Estàvem aquí a Formentera i explicaves que era una Formentera salvatge, pocs cotxes, sobretot si és Setmana Santa, però imagino que tampoc no hi havia tanta afluència de turisme com el que podies trobar ara, no?
Zero. Zero. Poquíssim,
mm-hmm,
i més a Setmana Santa. Jo crec que...
Clar.
Després sí que he tornat a Formentera a l'estiu fent travesses, de vegades hi anàvem a Espalmador, amb creuer,
mm-hmm,
però Espalmador també era molt salvatge i érem tres o quatre barcos fondejats, mm, i ja està.
Res a veure.
Anàvem a banyar-nos fins al bany de fang.
De fang. Mm-hmm,
sí,
que per ser està prohibit banyar-se ara, que ho sàpigues.
Sí, bueno,
banyar-se avui dia és untar-se de fang d'aquella zona. Clar, res a veure, doncs, vull dir, amb la quantitat de velers que tenim ara aquí fondejats a Illetes o a Espalmador o a aquesta zona, en tot cas sí que la diferència és notable pel que fa referència al volum d'embarcacions que arriben aquí a Formentera, no?, com a mínim. Parlant ara, sí, si et sembla, Diana, parlem d'aquesta travessa que, si és a Setmana Santa, o si era Setmana Santa, el 1987, sembla que meteorològicament no va anar massa bé, no? Quanta gent anàveu a bord d'aquest veler?
Doncs diria que anàvem, a veure, 2, 4, 5, 6.
Per tant, era un baleret grandet, no era d'aquests petits, no?
Sí, era grandet. Devia ser un 12 metres, 12-14 metres. Sí, portàvem un bon espi. Un espi és un, com un globo que portes a proa i... I vèiem la tramuntana, és que anàvem a tota velocitat, jo ho recordo molt. Sí.
A quina hora vau sortir? Vau sortir del Real Club Marítim de Barcelona, no?
Sí.
Més o menys, a quina hora, recordes? Si sortíeu a primera hora del matí o a última hora de la tarda per navegar de nit, ho recordes, això?
Ostres, no ho recordo. Mm-hmm. Diria que a primera hora de la tarda, eh?
Ja, primera hora de la tarda.
Perquè recordo de seguida la nit amb molt de vent.
Uh-huh.
I a més aquella època, pues ara sí que es controla molt, si hi ha temporal, si hi ha ventada, es retrasa la sortida, o es controla molt més. Ara això és a nivell de competicions i de no posar en risc a la gent, sobretot perquè és una regata que s'ha fet molt famosa i que també hi va gent sense experiència, o molt poca experiència. Però en aquella època jo crec que ja vam sortir que ja teníem vent i ja eren unes condicions molt extremes.
Déu-n'hi-do. 6-8 persones en rumb a Formentera sortint de Barcelona i ja les primeres milles, els primers quilòmetres de baixada ja us trobàveu en problemes. Clar, suposo que per la gent que no conegui el món de la nàutica o el món de la navegació a vela, tothom que està a bord d'un barco d'aquestes característiques i més amb competició té un paper molt important en totes les maniobres en què el barco vagi el més ràpid possible. Suposo que allà doncs, es devia viure en aquesta primera edició de la Ruta de Sal molta tensió, no?
Sí, bueno, nosaltres era una cosa estranya, no? Perquè de fet hi havia pues, 3 o 4 persones que sí que tenien molt de domini, sobretot aquests dos germans, que eren qui portaven el cotarro, diguem, de tot plegat, i ens donaven una miqueta les instruccions de tot. I els altres, molt experimentats, tampoc ho érem. Érem gent que fèiem les regatetes de creuer de Barcelona en aquell temps, la Interclubs i totes aquestes regates que es feien, i, bueno, sabíem les ordres, però bueno, jo... El record que tinc és a la nit que pràcticament no vam fer guàrdies, perquè anàvem tan disparats i tan ràpids que ja sabíem que res, que en menys de 18 hores arribaríem. I vam tirar milles a tota pastilla, i els germans Camps, un al timó i l'altre al globo, i nosaltres mirant-ho amb uns ulls com pilotes de ping-pong, dient, no sé si ens en sortirem d'aquesta, perquè aquests van planetant com bosos. Ells s'ho van passar molt bé. Nosaltres vam patir una mica, però va ser una experiència extraordinària.
Una experiència que, jo m'imagino que la tramuntana no la vau tenir tot el trajecte, no?, des de Barcelona.
Sí.
Carai.
Sí, jo recordo que jo crec que vam arribar encara amb tramuntana. Perquè és que, a més, és que va ser això. És que jo diria que no vam tardar ni 18 hores, 16 hores, alguna cosa així.
Carai, és això és molt poc temps, no?
Puntes de velocitat de 13, 14, 15 nusos.
Això és, per a gent que no conegui, són velocitats per una embarcació d'aquest tipus molt, molt ràpides, no? Som bèsties, 12-13 nusos.
Sí, per això que fèiem unes planejades, unes surfesades, que diria la gent que... Unes surfesades impressionants.
I això, tot això, 18 hores surfejant, això ha de ser força...
Espectacular.
Espectacular i estressant, no? Sobretot...
Sí, tota la gent... que passa, bueno, quan ja en portes 3 o 4, dius, bueno, deu ser mal, això.
Clar.
No, i la veritat és que, a veure, clar, canvia molt quan vas amb persones realment expertes, navegants, a més els veus disfrutar, la sensació de perill o de seguretat la transmet molt la gent que porta l'embarcació. O sigui, pues, amb les mateixes condicions, segons quin patrona portis, pots o morir de por o estar bé. O sigui, respectant, perquè a més, bueno, ells també en sabien molt de seguretat, i nosaltres també estàvem col·locats en llocs a en llocs molt estratègics per no prendre mal, per no, bueno, lligats tots, perquè en aquestes condicions tothom ha d'anar lligat, a la nit sobretot, però bueno, o sigui, va ser aquella sensació, pues, igual a 16 hores de respecte total, però també de disfrute, perquè realment, bueno, estàs allà a mig, només hi ha mar, el vent, és tot natural i és fantàstic.
Calcules, quantes embarcacions calcules o recordes més o menys que podien haver-hi? Perquè no sé on t'hi llegir que potser hi havia unes 36 embarcacions.
Sí, no érem gaires,
Home, cal dir que el rècord...
I no van arribar gaire.
Exacte. Aquí és on volien aparar, perquè avui amb aquestes condicions surten 36 embarcacions, però quan dius no arriben vols dir que fan mitja volta i tornen cap a port, no? Vull dir, no que s'enfonsen.
Sí, el que passa és que, clar, en aquestes condicions també... No, el millor tampoc és donar mitja volta i tornar a port, però bueno, sí que hi va haver-hi uns quants o moltes embarcacions que van trencar material.
Clar.
Perquè, clar, són uns vents que de seguida peten... Peten les trisses, peten els caps o peta alguna cosa. O hi ha algú que es lesiona.
Clar.
Llavors, però bueno, no hi va haver-hi cap accident així important, eh? Jo, de fet, d'accidents a Ruta a la Sal no recordo. L'únic que recordo és on justament l'organitzador, però jo no hi participava en aquesta regata, amb una de les edicions es va cremar l'embarcació que portava justament l'organitzador.
Carai! I va cremar, quan dius va cremar, vols dir que es va calar foc?
Ah, sí, es va calar foc i el van haver de rescatar.
Carai,
sí.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Sí.
I amb aquestes 18 hores, de 18 o 20 hores que es pot trigar des de Catalunya, des de Barcelona fins a Formentera, sempre s'està un pendent o hi ha gent, s'ha d'estar pendent o hi ha gent que es posa a dormir o que es juga a les cartes o que fa altres coses que no tinguin relació amb el món de la navegació? Vull dir, que poden desconnectar o s'ha d'estar permanentment pendent?
A veure, la teoria diu que hauríem de fer guàrdies i s'han de fer guàrdies. Jo soc, i ara ensenyant a navegar també, soc bastant estricta amb això, que s'han de fer guàrdies i s'han de respectar les guàrdies, perquè no saps mai el que pot venir després, no? Sense navegant has de tenir una gran capacitat d'anticipació i de previsió. Però, bueno, també t'he de dir que quan entres en el món de la competició o vas amb la idea de competició, perquè, bueno, la Ruta a la Sal també té això.
Clar.
Hi ha qui va guanyar i hi ha qui va fer la travessa. Llavors, si vas realment... Bueno, pues qui va guanyar ja sap que 18 hores les pot aguantar, sí. O segons les condicions que tirarà i tira, sense fer guàrdies. Però en general es fan guàrdies de 2, 3 o 4 hores segons la tripulació.
Déu-n'hi-do. I no hem parlat de quin paper vau fer, en quina posició vau arribar en aquesta regata aquí a Formentera. Ho recordes?
Pues igual vam guanyar, però entre els primers...
No ho recordo.
No, jo només em recordo. Jo tinc la imatge clavada de on estava situada jo l'embarcació, amb un amic que era molt més gran que jo, evidentment, que era metge, que era la primera travessia que feia també, que ens anàvem mirant i anàvem... I a cada cop que fèiem un planeig dèiem, estem volant. Però no, vam arribar molt... És que vam arribar molt ràpid. Si no vam guanyar, vam quedar segons o tercers, seguríssim.
I recordes la imatge de Formentera, i suposo que és a Eivissa també, veient a l'horitzó i com a poc doncs es anava apropant. Això ha donat tranquil·litat, no? Després d'aquestes 17-18 hores navegant sense veure terra, veure el fons, a l'horitzó, el perfil de Formentera, el perfil d'Eivissa, ha de ser emocionant, no?
Això és fantàstic, i sobretot la primera vegada que ho vius. Dius, ostres, cierra la vista. I després et vas apropant, primer la veus de lluny, després et vas apropant i la veus de prop.
Clar.
Sí, és molt màgic.
I m'imagino també, ja per acabar, perquè gairebé estem fora de temps, Diana, que diguéssim una mica la camaraderia, no em sortirà la paraula, no? Vull dir que la gent de la mar, la gent que tot i que estigueu en regata, sempre us podeu donar un cop de mà en cas de necessitat, no? Vull dir que aquestes embarcacions no van a la seva, sinó que si hi ha algun problema us doneu un cop de mà, és així?
Sí, sempre. Bueno, sempre, a veure, sempre hi ha qui no, però bueno, és molt, molt excepcional que algú no et doni un cop de mà. Sempre es prioritza, sobretot el... Primer que és obligatori, eh?
Clar.
Vull dir, això és com si et trobes algú pel carrer i no li portes socors. Però, de fet, jo hi ha sempre aquesta germanor i aquest poder ajudar, i de fet a les pròpies regates també hi ha algun sistema perquè es pugui comunicar.
Via ràdio, suposo, no?
Si ha...
Molt bé, escolta, no volem entretenir-te més aquestes hores de la nit, però sí que volem agrair-te molt que ens hagis explicat aquesta experiència tan xula. Tu continues navegant, m'imagino. Què estàs fent ara?
Sí. Bueno, soc directora de l'Escola de Vela de Mataró. I abans em feies pensar que molt probablement faré la ruta de la sala aquest any.
Ah, sí?
Amb un mini.
Amb un mini?
Això no ho sabies, eh?
Però això, un mini no és un cotxe, Diana?
No. Un mini 6,5 és un mini trànsit, és una embarcació preparada per creuar l'Atlàntic.
Sí.
I bueno, segurament la farem a dos.
Carai.
Ens estem preparant.
Pues
ja
cal que tinguis bon rotllo amb l'altra persona que fas aquesta regata, perquè 18-20 hores amb una embarcació tan petita, depèn quines condicions meteorològiques i tal, es pot fer una mica pesadet, això, eh?
Sí, però bueno.
Molt bé, doncs
ja estem. Bueno, ja no tinc l'edat que tenia. Si és la 33 edició.
Sí.
Pues ja, si feu els càlculs, ja veureu que ja no tinc 13 anys.
Molt bé. En tot cas, doncs, si fas aquesta ruta, de nou, la ruta de la sal, seguirem en contacte, mirarem a veure que com va anant la cosa, i en tot cas ja no et volem entretenir més, però volem agrair-te moltíssim que hagis atès aquesta cridada des del Som Formentera, des de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Et desitgem moltíssima sort, una abraçada ben forta, i de ben segur seguirem en contacte.
Una abraçada ben forta, i ha sigut un plaer recordar tot això.
Som Formentera, amb Joan Albert Lligonya.
Molt bé, fins aquí hem arribat, perquè queden no massa minuts per arribar a l'hora en punt, hora de finalització d'aquesta edició d'avui del Som Formentera. Una edició que, com heu pogut comprovar, si heu estat fidel, si heu estat al nostre costat aquests 7 minuts, ens ha conduït l'any 1987, on hem destacat un dels esdeveniments importants, que fou la primera edició de la regata de la Fiusa, una regata que, tal com heu sentit, ens ha explicat de viva voce en Diana Quadras, una de les participants en aquesta primera edició, en un veler d'aquests 12 metres, tal com deia fa uns moments, i que, doncs, ha estat interessant escoltar-la perquè ens expliqués aquestes vivències. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Això sí, si de vol, hi tornarem la setmana que ve amb una nova edició del nostre programa, amb més històries que giraran al voltant d'un altre any. Avui, aquest 87, també tinc l'oportunitat d'escoltar cançons d'aquell any i d'escoltar, per exemple, algun fragment d'alguna pel·lícula i també algunes de les efemèrides que coincideixen amb aquest 1987. Us emplacem a la setmana que ve, si de vol, i tornarem aquí mateix, a la sintonia d'IB3 Ràdio, en aquest programa que realitzem i produïm des dels estudis de l'emissora pública a la Sabina, a la Petita de les Pitioses, a Formentera, i que us acompanya cada dimarts a aquesta hora. Us volem enviar, abans de cloure aquesta edició, una salutació ben cordial en nom de tot l'equip del programa, des de la producció, la realització, la documentació, també els controls tècnics, treballant de valent, i qui us parla en nom de tots ells, tot l'equip del programa, un servidor. El meu nom és Joan Albert Lligonya. Volem tancar, com sempre fem, aquesta edició amb una cançó d'aquest any, de 87, i en concret, ja que estem a punt d'acabar el programa, doncs direm que s'acaba el món, però em sento bé. I ho farem cantant al ritme de la música de Ram, de Michael Stipe i companyia, en aquest èxit del 87 que es diu It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Ho deixem aquí. Salutacions. Ara veurem. Que vagi bé, salut. Birds and snakes, an airplane, Lenny Bruce is not afraid.
to us are coming in a hurry with the fury speeding down your neck. Team my team reporters babble Trump, Cheddar Crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world serves its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right, you vitriolic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Foreign tower, slice and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motive, step down, watch a heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the